El titular és «Descobreixen dos planetes similars a la Terra amb condicions per acollir vida». Sovint pensem en aquesta mena de troballes com una cosa que passa en un lloc llunyà o en un institut, per exemple, als Estats Units, d'arreu d'Europa, d'on sigui. Però en aquest cas, aquest descobriment ha tingut participació directa catalana de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Per parlar-ne una mica tenim amb nosaltres l'Ignasi Ribas, que és el director d'aquest institut i és investigador també del CSIC. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dos planetes similars a la Terra amb condicions per acollir vida. Com a descobriment...
No està gens malament, eh?
No està gens malament. Parla'ns-en una mica.
Sí, no són els primers que coneixem en aquestes característiques. Cal tenir en compte que el que en diem exoplanetes, que són planetes que volten altres estrelles diferents del nostre Sol, avui dia en coneixem uns 4.000, aproximadament. D'aquests 4.000, la major part d'ells són gegants com el nostre Júpiter, és a dir, són planetes que no podem pensar que hi pugui haver vida a la superfície, perquè, entre altres coses, no tenen una superfície. És a dir, que llavors no hi hauria un lloc on hi hagués pogut aigua, etcètera, etcètera. D'aquestes, entre aquests 4.000, hi ha els que diem planetes potencialment habitables, que són els que podrien haver-hi aigua a la superfície i que, per tant, podríem pensar doncs, que hi ha una biosfera activa. Aquest és un conjunt molt petitó. Depèn de com fem els números, varia una miqueta, però podem dir que en tenim entre 10 i una vintena, aproximadament. Uh-huh. Aquests dos planetes que hem anunciat ara venen a engruixir aquesta llista i tenen l'avantatge que són dels més propers que hi ha a nosaltres.
I més propers què vol dir? Perquè n'hem parlat moltes vegades d'astronomia, no vol dir que estiguin aquí al final de la línia 3 del metro, precisament.
Mira, clar, estan una mica més lluny que això. Són al voltant de l'estrella que fa número 24 en distància del Sol. Val? És a dir que entre nosaltres i aquesta estrella hi ha 23 estrelles més, diguem-ho així. És a dir que és bastant ben bé el veïnat galàctic, el veïnat del nostre Sol. Ara bé, distància, amb anys llum, 12.5. És a dir, anant a la velocitat de la llum ens costaria 12 anys de viatge. Anant a la velocitat que els humans fem més ràpid que hem fet mai amb una nau espacial, doncs són uns 150.000 anys de viatge.
150.000 anys.
Clar, això és completament inconcebible, no?
No, bé, no arribarien els que han sortit no serien els que arribarien.
Efectivament, sempre a vegades, bueno, és possible viatjar-hi, bueno, això ho podem parlar en un altre moment, però un ésser humà, tal com ho sabem avui dia, no. Perquè les distàncies són, òbviament, astronòmiques. I fins i tot amb la tecnologia més bona que tenim els humans és un viatge que no es pot ni tan sols plantejar. Ara, qui sap si en un futur mitjà o llunyà termini d'uns quants segles o mil·lennis els humans serem capaços de viatjar aquestes distàncies. No?
Mm-hmm. Giren al voltant d'una estrella que és una miqueta més fresca que el Sol, eh?
Bastant més, de fet. És el que està molt a prop del límit de que no en diguem una estrella. Hi ha objectes que són més petitons i llavors en diem nanes marrons. És a dir, que és ben bé les primeres estrelles, les més petites que hi ha. És més o menys una desena part de la massa del Sol, del nostre Sol. És a dir, és una estrella realment petita i, per tant, molt freda. Això fa que brilli molt poc, que sigui molt prop lluminosa, costi molt de veure el cel, de fet només es pot veure amb telescopis i bastant grans, tot i que estigui tan propera, i de fet només es va descobrir fa tan sols 16 anys, i fa tan poc temps perquè és realment difícil de veure. I és tan poc lluminosa que de manera que aquests planetes, per tal que siguin habitables, per tal que la temperatura a la superfície sigui adequada, han d'estar molt a prop d'aquesta estrella. I mentre que la nostra distància al Sol són uns 150 milions de quilòmetres i ens porta un any donar la volta, aquests planetes estan molt més a prop de la seva estrella i els porta entre 5 i 11 dies dels nostres donar la volta. És a dir, que estan molt més proper de la seva estrella del que ho està a la Terra del Sol.
Llavors, si visquéssim allà, la nostra data es multiplicaria per molt, no?
Els nostres anys passarien, quan allà ens diuen el temps passa volant, doncs allà encara molt més, no? Cada 11 dies en un cas i cada 5 en un altre, hauria passat un any.
L'estrella es diu, no sé la pronunciació exacta, però seria T. Garden o una cosa similar.
Correcte, T. Garden, sí.
I els planetes es diuen T. Garden B i C?
Mira, realment això és un nom popular, diguem-ho així. Aquesta estrella té un nom que és un tipus llistilla de telèfons, eh? Mm. Es diu GAT 1370, d'un catàleg, d'en Gatewood. Però, i la persona que la va descobrir va ser Bonnard T. Garden, que era un astrònom que es dedicava a fer altres coses, però en un cert moment va mirar unes dades i va trobar aquesta estrella tan propera. I es va fer famosa, i ell es va fer famós, perquè va identificar aquesta estrella. Llavors, els planetes els bategem tal i com es diu la seva estrella, seguit d'una lletra minúscula B, C, D, F, etc., en ordre de descoberta. Per tant, aquestes són els planetes de l'estrella de T. Garden, B i C.
És poc poètic, no?
Molt poc poètic. El nom, home, pobre home, jo vaig parlar amb ella, de fet, és un home que està viu, perquè fa relativament poc que va fer la troballa, i està superagraït amb que, vaja, superagraït, molt emocionat amb que s'hagin trobat aquests planetes al voltant de la seva estrella, diguem-ho així, encara que sigui un nom popular. Però sí, dissortadament hem de dir-los Tigarden B i C.
Perquè... quina ha estat la implicació de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya en aquesta troballa?
Aquesta troballa s'ha fet en el marc d'un projecte que es diu Càrmenes, que és un instrument, un espectrògraf, que està instal·lat a un telescopi del Cala d'Alto, a Almeria, al sud d'Espanya. Aquest projecte es va iniciar l'any 2010, aproximadament, 2009, i al llarg d'un munt d'anys hem estat construint aquest instrument. S'ha instal·lat, es va instal·lar l'any 2016 i va començar a fer les recerques, diguem-ho així, a prendre mesures. Per fer aquest instrument hem col·laborat 11 institucions espanyoles i bàsicament alemanyes. De les 5 institucions espanyoles, nosaltres, diguem-ho així, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, hem portat una part d'això, i el meu rol particular és el del que se'n diu de científic de projecte, és a dir, que sóc responsable de que tant l'instrument estigués plantejat com toca i ara es faci l'explotació com toca també, és a dir, que entreguem el màxim de resultats científics d'aquestes mesures, que anem prenent de manera contínua, eh? És aquest instrument que cada nit que hi ha pren algunes mesures, etc, i anar acumulant, i ara en portem, doncs, no recordo els últims números, però unes 14 o 15.000 mesures.
Però algunes... no d'aquests planetes, sinó en general.
En general, el que estem fent és buscar, és fer el que en diem un survey, en termes tècnics, que el que estem observant 340 estrelles, més o menys properes, bastant fredes, com aquesta de Tigarden, amb la idea de trobar planetes al seu voltant. I si són habitables, doncs tant millor. És a dir, en el cas de Tigarden és l'èxit màxim. Hem trobat una estrella molt, molt propera, que té planetes molt semblants al nostre i que són habitables. N'estem buscant molts més.
La pregunta que ve al cap, de primeres, quan et parlen de, ostres, a 12,5 anys llum, sabem que podrien ser habitables, i podria haver aigua líquida... Com ho sabem, tot això?
Mira, aquest mètode que fem servir per trobar planetes es diu el mètode de les velocitats radials o Doppler, que és una paraula tècnica, que és un efecte que fem servir. Amb aquest mètode només determinem dos paràmetres directament del planeta. Un és quin és el seu any, el període orbital, quant temps triga a donar la volta a la seva estrella. I l'altre paràmetre que determinem és quina és la seva massa, quin és el seu pes. En fi, encara de vegades una mica esbiaixat. Totes les altres coses que parlem són calculades. Calculada significa que, fent servir, diguem-ho així, la física i les lleis que coneixem de la Terra, doncs calculem quina pot ser la temperatura de la superfície, calculem quin pot ser el seu radi, calculem tot un munt de coses i, potser, si té aigua líquida, perquè la temperatura de la superfície està situada entre 0 i 100 graus centígrads. Per això cal ser molt curosos amb el llenguatge, i quan parlem d'aquests planetes, caldria dir que són planetes potencialment habitables, que significa que la temperatura de la seva superfície seria tal que podria tenir aigua líquida. Després, el següent pas és planetes habitables, que vol dir que efectivament té aigua líquida. I el següent pas és planetes habitats, que vol dir que a part de tenir aigua líquida, té éssers vius. Fixa't que estem tot just en el primer graó d'aquests tres i hem trobat una desena, una vintena de planetes, més o menys a prop alguns d'ells, és a dir, que estem ben bé iniciant tota aquesta recerca que ens ha de portar a saber si alguns planetes no només són potencialment habitables, sinó més habitables i potser habitats.
O sigui que el que no ens podem imaginar és que baixem allà amb el nostre nou espacial ara mateix i sortim com qui surt per
Això seria fantàstic, no? Però no, ni tan sols podem pensar que aquests planetes seran habitables per un ésser humà, ni per la vida a la Terra. És molt més genèrica la definició. Significa que hi pugui haver aigua líquida. Nosaltres a l'aigua líquida i ens posem a una aigua líquida a 80 graus, molt bé no estarem.
No.
O una aigua líquida a 2 graus centígrads, no? Positius, tampoc. I, ni per parlar-ho, no tenim ni idea de quina és l'atmosfera, si per nosaltres és respirable o no. És a dir, que el que estem fent per ara és dir que un lloc és potencialment habitable o habitable, posant-nos en uns termes supergenerals. És a dir, la temperatura pot ser la que toca i potser té aigua líquida. A partir d'aquí, la vida que hi hagi, les formes de vida, no en tenim ni la més remota idea. L'únic que podem fer per ara és buscar i intentar caracteritzar planetes que siguin habitables amb la definició de la vida que fem servir nosaltres. És a dir, la mateixa química de la vida que és la nostra. La nostra química de la vida significa, segurament la gent haurà sentit parlar, doncs les molècules orgàniques, les cadenes del carboni, no?, i l'aigua per allà al mig. Doncs, de moment ens quedem amb això tan bàsic i no ens podem imaginar de cap manera ni que hi hagi éssers vius antropomorfos, diguem-ho així,
ni que els
humans puguem passejar-nos per allà tranquil·lament, ni que el nostre gos el podem portar a fer un passeig per allà fora, per descomptat, no?
Mm. I sempre que parlem de descobriments en l'àmbit de l'astronomia, sempre tots els investigadors ens parlen de que al final és el començament d'alguna cosa. Cap on ha d'anar ara? O sigui, què n'hem de fer d'aquest Tea Garden BIC que coneixem ara? Què n'hem de fer?
Mira, per sort, amb la ciència ens passa moltes vegades això, no? Que intentem respondre una pregunta i n'apareixen 10 més. I això és el bonic del progrés de la ciència, és que realment no acabem mai, no? I per això, els que ens hi dediquem, tenim feina infinita. En el cas de Tea Garden, tenim l'avantatge de que són planetes tan propers i tan interessants que segurament els podrem estudiar amb més detall en un futur proper a poc termini, no? I això significa, primer, observar més el sistema per veure si té altres planetes. De fet, sospitem que en té més i creiem que els sistemes planetaris al voltant d'estrelles tan petites són molt abundants. Ara n'hem vist 2, però potser en tingui 10. No en tenim ni idea i hem de continuar mirant. I l'altra qüestió és que estan tan propers que d'aquí uns anys, i no ara mateix, s'ha de desenvolupar una certa tecnologia, serem capaços de fer imatges directes d'aquests planetes. És a dir, agafar un telescopi i fer-los una foto i veure'ls directament. Fins ara els hem trobat de manera indirecta, és a dir, no hem vist la llum del planeta o dels planetes, sinó que hem vist com aquests planetes afectaven a la seva estrella canviant-ne la velocitat. En un futur a mitjà termini hem de ser capaços d'agafar un telescopi segurament gegant o especial, fer-li una fotografia i trobar directament aquests planetes la seva llum i després saber, efectivament, si tenen atmosfera, si són habitables i potser si són habitats. Tot això, jo crec que en unes poques dècades, diguem-ho així, estem parlant d'astronomia, no ens parlem que les coses, no esperem que les coses es facin demà, però hem de ser capaços de trobar aquestes respostes.
Doncs, Ignasi Ribas, moltíssimes gràcies, i de ben segur que parlem en una altra ocasió.
Tant de bo. Moltes gràcies.